Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia. El Mirasol Baco complirà 55 anys d'existència aquest 2026 i prepara una celebració especial de cara al setembre. El president de l'entitat, Joan Salabert, ha confirmat que aquesta celebració, anomenada 50 més 5, serà doble per commemorar els 50 anys que no van celebrar per la pandèmia i per commemorar la nova i rodona efemèride. El màxim mandatari verd i negre ha repassat l'actualitat del club, destacant els gairebé 500 jugadors i jugadores per aquesta nova temporada i amb dos equips de futbol de diversitat funcional. Joan Salabert suma 16 anys en el càrrec i finalitza el mandat el 2027. De moment no sap si es presentarà, però continua treballant amb l'evolució i el pla estratègic marcat. Una de les reivindicacions històriques és dotar la instal·lació de més vestidors. Cultura. La primera edició de la Diada Victòria arriba al novembre a Sant Cugat amb l'objectiu de retre homenatge a la soprano barcelonina Victòria dels Àngels, que va viure els últims 5 anys de la seva vida a Sant Cugat. Coincidint amb el mes del naixement de la soprano, l'Ajuntament i la Fundació Victòria de Los Ángeles i la parròquia de Sant Pere d'Octavià han organitzat un programa amb 3 actes. El primer serà el concert Adagio Espiritual, que tindrà lloc el 8 de novembre a 8:45 del vespre a l'església del monestir. El concert comptarà amb el cor i l'orquestra Victòria de Los Ángeles sota la direcció de Pedro Pardo i oferirà un repertori de compositors contemporanis. Les entrades, que tenen un preu de 15 euros, es poden adquirir a través de la pàgina web dels organitzadors i també al web santperedoctavià.org. Com ha destacat el mossèn Emili Marlés, totes aquelles persones que vulguin saber una mica més del concert i anar coneixent el repertori poden escoltar-lo a través de la llista de Spotify que han creat per l'ocasió. Aquest mateix concert es farà a Lleida, Vic i a Barcelona. La Marxa de la Salut arriba el diumenge 9 de novembre amb sortida i arribada al camp de futbol de Valldoreix. El Club Muntanyenc Sant Cugat, que organitza aquesta cursa no competitiva amb el suport de l'MD de Valldoreix, té dos circuits, un de 6 quilòmetres i un altre de 10. Les inscripcions online ja estan obertes a marxadelasalut.cat. Repetim, marxadelasalut.cat, i es tanquen el dijous 8 de novembre, un dia abans d'aquesta cursa. El director de la iniciativa, Jaume Llogany, i el vocal de la secció de marxa nòrdica del Muntanyenc, Sergi Josa, han passat pel programa Esport en Marxa i han destacat la consolidació d'aquesta modalitat esportiva a la nostra ciutat. I ara parlem de barris. Anem a Mas Fortuny, a la Floresta, perquè els veïns i veïnes han decidit passar a l'acció. La por als incendis i la consciència que viuen en plena serra de Collserola han pes l'Associació de Veïns a crear el seu primer grup d'autoprotecció. La iniciativa es va aprovar per unanimitat a l'Assemblea Veïnal del passat mes de maig amb un doble objectiu: preservar el barri i contribuir activament a la seguretat col·lectiva davant del risc d'incendis. El grup ja ha començat a implicar-se en accions de prevenció. La més recent ha estat la seva participació en una jornada del projecte europeu Fire Prime, celebrada per iniciativa de la Fundació Pau Costa i la UPC. El passat mes d'octubre, veïns, bombers i equips d'emergència es van reunir per analitzar el risc d'incendi a escala comunitària i establir protocols de coordinació. A les taules de treball, mapes, fotografies aèries i figures de colors ajudaven i molt a aquestes persones per simular els escenaris d'actuació. I només apuntar que el nostre tema del dia, posem la mirada al món de l'empresa. I és que Cugat Mèdia s'ha desplaçat fins a Mercantic Sant Cugat per veure de primera mà com ha funcionat aquest Viva Talent Day, una de les iniciatives dels Health City Days que organitza l'Ajuntament de Sant Cugat, com impulsor d'aquest Viva Allianz, que pretén aglutinar el millor de l'empresa amb tots els estudiants universitaris que intenten obrir-se camí en el món professional, en el món laboral. I ha estat així com uns i altres ens han pogut parlar de les pràctiques, de quines són les exigències en el món laboral, sobretot especialment difícil en el món financer, i aquesta mirada també des del punt de vista de l'empresa, que tenen la possibilitat amb aquesta iniciativa de conèixer de primera mà aquests estudiants i veure que el talent és molt més que aquesta premissa inicial a l'hora d'entrar en el món laboral. Els santcugatencs i santcugatenques i també els estudiants de fora de la nostra ciutat han pogut ser part d'aquesta iniciativa que segurament, ho veurem, tindrà una segona edició. L'important és que en aquesta primera proposta, cosa que ha valorat el regidor d'Empresa, Albert Salarich, s'han apuntat ni més ni menys que 460 joves. I amb aquest apunt de l'empresa posem aquest punt final, mai millor dit, a l'espai informatiu que tenim ara mateix al 91.5 de la FM, Infomatí. Tot plegat amb més informació sempre constant a www.cugat.cat i aleshores en punt amb els nostres butlletins horaris al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Infopodcast d'avui posa la mirada al món de l'economia, l'empresa i els joves, i sobretot a l'accés al món laboral per part d'aquests. Ha estat així com ha nascut aquesta primera edició del Viva Talent Day, que ha reunit a més de 460 joves a Mercantic Sant Cugat en una proposta del Viva, d'aquesta aliança de Collserola a nivell empresarial per visibilitzar un món d'oportunitats per a aquests joves que, en finalitzar els seus estudis universitaris, volen optar a poder treballar en algunes de les moltes empreses que hi ha a la nostra ciutat. De les seves impressions, de l'opinió dels organitzadors i què els espera a aquests joves, en parlem avui a Cugat Mèdia. I també pendents del món associatiu, perquè el Mirasol Baco complirà 55 anys d'existència aquest 2026 i prepara una celebració especial de cara al setembre. El president de l'entitat, Joan Salabert, ha confirmat que aquesta celebració, anomenada 50 més 5, serà doble per commemorar els 50 anys que no es van celebrar per la pandèmia i els 5 anys següents arredonint aquesta xifra de 55. El màxim mandatari verd i negre ha repassat l'actualitat del club, destacant els gairebé 500 jugadors i jugadores per aquesta nova temporada i amb dos equips de futbol de diversitat funcional. Joan Salabert i també la resta de protagonistes d'aquesta entitat, avui a l'Infopodcast i també a Cugat Mèdia. I la primera edició de la Diada Victòria arriba aquest mes de novembre a Sant Cugat amb l'objectiu de retre homenatge a la soprano barcelonina Victòria dels Àngels, que va viure els últims 5 anys de la seva vida a Sant Cugat. Coincidint amb aquest mes de naixement de la soprano, al novembre, l'Ajuntament, amb la Fundació Victòria de Los Ángeles i la parròquia de Sant Pere d'Octavià, han organitzat un programa amb tres actes. El primer serà el concert Adagio Espiritual, que tindrà lloc el 8 de novembre a l'església del monestir. El concert comptarà amb el cor i orquestra Victòria de Los Ángeles sota la direcció de Pedro Pardo i oferirà un repertori de compositors que de ben segur que podran interessar als amants de la música clàssica. Les entrades, que tenen un preu de 15 euros, es poden adquirir a través de la pàgina web dels organitzadors i també a santperedoctavià.org. Infopodcast és una coproducció de La Xarxa i Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Infomatí Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia. El Mirasol Baco complirà 55 anys d'existència aquest 2026 i prepara una celebració especial de cara al setembre. El president de l'entitat, Joan Salabert, ha confirmat que aquesta celebració, anomenada 50 més 5, serà doble per commemorar els 50 anys que no van celebrar per la pandèmia i per commemorar la nova i rodona efemèride. El màxim mandatari verd i negre ha repassat l'actualitat del club, destacant els gairebé 500 jugadors i jugadores per aquesta nova temporada i amb dos equips de futbol de diversitat funcional. Joan Salabert suma 16 anys en el càrrec i finalitza el mandat el 2027. De moment no sap si es presentarà, però continua treballant amb l'evolució i el pla estratègic marcat. Una de les reivindicacions històriques és dotar la instal·lació de més vestidors. Cultura. La primera edició de la Diada Victòria arriba el novembre a Sant Cugat amb l'objectiu de retre homenatge a la soprano barcelonina Victòria dels Àngels, que va viure els últims 5 anys de la seva vida a Sant Cugat. Coincidint amb el mes del naixement de la soprano, l'Ajuntament i la Fundació Victòria de Los Ángeles i la parròquia de Sant Pere d'Octavià han organitzat un programa amb 3 actes. El primer serà el concert Adagio Espiritual, que tindrà lloc el 8 de novembre, 8:45 del vespre, a l'església del monestir. El concert comptarà amb el cor i l'orquestra Victòria de Los Ángeles sota la direcció de Pedro Pardo i oferirà un repertori de compositors contemporanis. Les entrades, que tenen un preu de 15 euros, es poden adquirir a través de la pàgina web dels organitzadors i també al web santperedoctavià.org. Com ha destacat el mossèn Emili Marlés, totes aquelles persones que vulguin saber una mica més del concert i anar coneixent el repertori poden escoltar-lo a través de la llista de Spotify que han creat per l'ocasió. Aquest mateix concert es farà a Lleida, Vic i a Barcelona. La Marxa de la Salut arriba el diumenge 9 de novembre amb sortida i arribada al camp de futbol de Valldoreix. El Club Muntanyenc Sant Cugat, que organitza aquesta cursa no competitiva amb el suport de l'EMD de Vall d'Oreix, té dos circuits, un de 6 quilòmetres i un altre de 10. Les inscripcions online ja estan obertes a marxadelasalut.cat. Repetim, marxadelasalut.cat, i es tanquen el dijous 8 de novembre, un dia abans d'aquesta cursa. El director de la iniciativa, Jaume Llogany, i el vocal de la secció de marxa nòrdica del Muntanyenc, Sergi Josa, han passat pel programa Esport en Marxa i han destacat la consolidació d'aquesta modalitat esportiva a la nostra ciutat. I ara parlem de barris. Anem a Mas Fortuny, a la Floresta, perquè els veïns i veïnes han decidit passar a l'acció. La por als incendis i la consciència que viuen en plena serra de Collserola han pes l'Associació de Veïns a crear el seu primer grup d'autoprotecció. La iniciativa es va aprovar per unanimitat a l'Assemblea Veïnal del passat mes de maig amb un doble objectiu: preservar el barri i contribuir activament a la seguretat col·lectiva davant del risc d'incendis. El grup ja ha començat a implicar-se en accions de prevenció. La més recent ha estat la seva participació en una jornada del projecte europeu Fire Prime, celebrada per iniciativa de la Fundació Pau Costa i la UPC. El passat mes d'octubre, veïns, bombers i equips d'emergència es van reunir per analitzar el risc d'incendi a escala comunitària i establir protocols de coordinació. A les taules de treball, mapes, fotografies aèries i figures de colors ajudaven i molt a aquestes persones per simular els escenaris d'actuació. I només apuntar que el nostre tema del dia, posem la mirada al món de l'empresa. I és que Cugat Media s'ha desplaçat fins a Mercantic Sant Cugat per veure de primera mà com ha funcionat aquest Viva Talent Day, una de les iniciatives dels Hell City Days que organitza l'Ajuntament de Sant Cugat com impulsor d'aquest Viva Alliance, que pretén aglutinar el millor de l'empresa amb tots els estudiants universitaris que intenten obrir-se camí en el món professional, en el món laboral. I ha estat així com uns i altres ens han pogut parlar de les pràctiques, de quines són les exigències en el món laboral, sobretot especialment difícil en el món financer, i aquesta mirada també des del punt de vista de l'empresa, que tenen la possibilitat amb aquesta iniciativa de conèixer de primera mà aquests estudiants i veure que el talent és molt més que aquesta premissa inicial a l'hora d'entrar en el món laboral. Els santcugatencs i santcugatenques i també els estudiants de fora de la nostra ciutat han pogut ser part d'aquesta iniciativa, que segurament ho veurem, tindrà una segona edició. L'important és que en aquesta primera proposta, cosa que ha valorat el regidor d'empresa Albert Salaric, s'han apuntat ni més ni menys que 460 joves. I amb aquest apunt de l'empresa posem aquest punt final, mai millor dit, a l'espai informatiu que tenim ara mateix al 91.5 de la FM, Infomatí. Tot plegat amb més informació sempre constant a www.cugat.cat i aleshores en punt amb els nostres butlletins horaris al 91.5 de la FM.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Infopodcast d'avui posa la mirada al món de l'economia, l'empresa i els joves, i sobretot a l'accés al món laboral per part d'aquests. Ha estat així com ha nascut aquesta primera edició del Viva Talent Day, que ha reunit a més de 460 joves a Mercantic Sant Cugat en una proposta del Viva, d'aquesta aliança de Collserola a nivell empresarial, per visibilitzar un món d'oportunitats per a aquests joves que, en finalitzar els seus estudis universitaris, volen optar a poder treballar en algunes de les moltes empreses que hi ha a la nostra ciutat. De les seves impressions, de l'opinió dels organitzadors i què els espera a aquests joves, en parlem avui a Cugat Mèdia. I també pendents del món associatiu, perquè el Mirasol Baco complirà 55 anys d'existència aquest 2026 i prepara una celebració especial de cara al setembre. El president de l'entitat, Joan Salabert, ha confirmat que aquesta celebració, anomenada 50 més 5, serà doble per commemorar els 50 anys que no es van celebrar per la pandèmia i els 5 anys següents arredonint aquesta xifra de 55. El màxim mandatari verd i negre ha repassat l'actualitat del club, destacant els gairebé 500 jugadors i jugadores per aquesta nova temporada i amb dos equips de futbol de diversitat funcional. Joan Salabert i també la resta de protagonistes d'aquesta entitat, avui a l'Infopodcast i també a Cugat Mèdia. I la primera edició de la Diada Victòria arriba aquest mes de novembre a Sant Cugat amb l'objectiu de retre homenatge a la soprano barcelonina Victòria dels Àngels, que va viure els últims 5 anys de la seva vida a Sant Cugat. Coincidint amb aquest mes de naixement de la soprano, al novembre, l'Ajuntament, amb la Fundació Victòria de Los Ángeles i la parròquia de Sant Pere d'Octavià, han organitzat un programa amb 3 actes. El primer serà el concert Adagio Espiritual, que tindrà lloc el 8 de novembre a l'església del monestir. El concert comptarà amb el cor i orquestra Victòria de Los Ángeles sota la direcció de Pedro Pardo i oferirà un repertori de compositors que de ben segur que podrà interessar als amants de la música clàssica. Les entrades, que tenen un preu de 15 euros, es poden adquirir a través de la pàgina web dels organitzadors i també a santperedoctavià.org. Infopodcast és una coproducció de La Xarxa i Ràdio Sant Cugat.
FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to go. Those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing ever did. Loneliness was tough, the toughest role you ever played. Hollywood created a superstar, and fame was the prize. Was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before
those around you call. Goodbye, North Jean, from the young man in the 22nd row, who sees you as something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. The candle burned out long before the legend ever did.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón, y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que tengas miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Ya sé que es el final, no habrá segunda parte, y no sé cómo hacer para borrarte. Diré que es el final. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. De no verte nunca más. De no verte nunca más.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la militància de Junts decideix a partir d'aquest matí si valida la decisió de la cúpula de trencar relacions amb el PSOE per haver incomplert els acords d'investidura. Les bases podran emetre el seu vot a la consulta fins demà a la tarda quan es coneixerà el resultat que serà vinculant. No ha passat ni un dia des de l'anunci de Carles Puigdemont i els efectes d'aquest cop de porta polític ja s'han deixat sentir al Congrés. Els juntaires han facilitat que prosperi una proposició del PP per tombar algunes parts de la reforma de la llei d'eficiència de la justícia que abandera el ministre Félix Bolaños. Avui es compleix un any de la Dana, que va deixar 229 morts al País Valencià. Aquesta tarda s'oficiarà el funeral d'Estat amb la presència de familiars i autoritats, entre elles el president de la Generalitat Valenciana. La pressió sobre Carlos Mazón perquè doni explicacions sobre la gestió de la crisi s'estreny encara més i la setmana que ve es viuran nous capítols judicials amb la declaració de la periodista que va dinar amb ell els moments previs a la tragèdia. El portaveu de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna 29O, Ausias Ortí, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
Bé, la justícia és lenta. A més, és una macrocausa, és una instrucció que durarà anys. Almenys tenim una jutgessa, que és la jutgessa del juzgat d'instrucció número 3 de Catarroja, que està molt involucrada i ha tingut moltíssima empatia amb totes les víctimes que han pogut declarar. La justícia, jo confio que arribarà. És una opinió personal meva, però és lenta, clar.
Els sindicats majoritaris del metall criden els treballadors de les comarques de Barcelona a la vaga avui i demà per desbloquejar la negociació del conveni. La convocatòria afecta uns 180.000 professionals i les aturades s'han començat ja amb bloquejos a l'entrada dels torns de nit en punts com la planta de Seat a Martorell. El secretari general d'Indústria de Comissions Obreres de Catalunya ha exposat fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa algunes de les seves reivindicacions.
La patronal, en tot cas, vol d'entrada, amb els increments que siguessin, que siguin capaços de poder negociar, fer una compensació d'absorció directa ja del 50% d'aquests increments, perquè ho entengueu, si negociem un 4% directament ja absorbirien i compensarien el 50% d'aquest increment.
Menys impacte ambiental, més instal·lacions en sòl industrial i més veu i vot del territori. Són les noves condicions en l'establiment de projectes d'energies renovables recollides en el decret aprovat ahir pel govern. Les comunitats energètiques tindran més autonomia d'acció. Fermí Bernardo, que és integrant de la plataforma Territori Sostenible del Camp, ha lamentat des del Notícies en xarxa que no s'abordi un pla territorial integral que impliqui amb garanties els veïns afectats.
Aquesta transició s'està fent a esquenes de la gent. No s'està fent comptant amb la gent. Participarem com? Amb una pàgina web on la gent de 80 anys que viu al territori, els pobles s'haurà de connectar. La participació ha de ser real, no ha de ser teòrica damunt d'un paper.
Esports, l'Espanyol va celebrar el seu 125è aniversari en una gala al Paranimf de la Universitat de Barcelona, on un grup d'estudiants encapçalats per Àngel Rodríguez van fundar el club. L'acte va comptar amb nombroses personalitats de la història de l'entitat i també amb representants de l'àmbit polític, social i esportiu. I en cultura, el monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, a Os de Balaguer, recupera el sepulcre doble dels comtes d'Urgell, Àlvar i Cecília Foix. Les còpies s'han fet amb pedra artificial a partir de les tombes originals adquirides pel Museu de Cloisters de Nova York des de principis del segle XX.
Notícies en xarxa, edició matí. We'll be right back.
La militància de Junts per Catalunya vota a partir d'aquest dimecres si valida la decisió de la cúpula del partit de trencar relacions amb el PSOE. Serà a partir de les 10 del matí, quan les bases podran emetre el seu vot de manera telemàtica, responent amb un sí, amb un no, o deixant la resposta en blanc a la pregunta: estàs d'acord amb la proposta de la Direcció Nacional de donar per finalitzat l'acord d'investidura amb el PSOE davant dels reiterats incompliments dels seus compromisos? La consulta s'allargarà fins demà a les 6 de la tarda i mitja hora més tard es coneixeran els resultats, que seran vinculants. Els afiliats tornen, doncs, a ser determinants en el rumb polític de la formació, amb una nova consulta, com ja va passar ara fa 3 anys, amb la decisió de sortir de la coalició de govern amb Esquerra Republicana a la Generalitat. De moment, 24 hores després de l'anunci de ruptura amb el PSOE, els efectes ja s'han notat al Congrés, on Junts ha estat decisiu per la presa en consideració d'una proposició del PP per tombar algunes parts de la reforma de la Llei d'Eficiència de la Justícia impulsada pels socialistes. I el govern espanyol treu ferro i manté la mà estesa a Junts per Catalunya, tot i la decisió del partit de Carles Puigdemont de trencar l'acord de col·laboració amb l'executiu de Pedro Sánchez. La seva ministra portaveu diu que continuaran negociant amb totes les formacions polítiques per aconseguir els suports necessaris per aprovar les lleis, com han fet fins ara en un Parlament tan fragmentat. Una Pilar Alegría que assegura que els acords que depenien del govern espanyol amb Junts s'han complert.
La posición del gobierno es la mano tendida. Y sobre todo, digo la mano tendida porque, miren, los distintos acuerdos que desde el gobierno se alcanzó, en este caso, con esta fuerza política como es Junts, los que han dependido única y exclusivamente de este gobierno, se han cumplido, se están cumpliendo. Y desde luego, los que no dependen única y exclusivamente de este gobierno, también se está trabajando para que salgan adelante.
Avui és 29 d'octubre, una data marcada en vermell al calendari, sobretot per a la Comunitat Valenciana, perquè fa just un any que la Dana va arrasar la zona de l'Horta i va provocar la mort de 229 persones. Aquesta tarda, a les 6, està previst fer un funeral d'estat al qual assistiran, a més de familiars de les víctimes, les autoritats i els monarques. Serà un moment, sens dubte, de record i complicat per a tots aquells que van perdre algun ésser estimat a la Dana. El portaveu de l'Associació de Víctimes Mortals Dana 29O, Ausias Ortí, admet que no els ve gens de gust que el president Mazón assisteixi a un acte que considera que serà un homenatge a les víctimes i a les seves famílies. Són declaracions a la xarxa.
El que dic és que ell hauria d'haver dimitit i no seria a hores d'ara el president de la Generalitat i, per tant, no estaria convidat a este funeral. I no estaríem així, permetis-me l'expressió, perdent el temps o parlant de si hauria d'assistir o no. Entenc que tot el món me pregunti això perquè al cap i a la fi ha resistit. Nosaltres no ens ve de gust la seva presència i també pensem que podria delegar a una altra persona la seva presència en el funeral.
La Dana també va posar en evidència la mala adequació de les infraestructures davant del risc d'inundacions i, a més, en va malmetre moltes al seu pas. Quina és la situació 12 mesos després? Doncs li preguntem a Xavier Maixí, que és degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Comunitat Valenciana. Senyor Maixí, molt bon dia. Gràcies per atendre el Notícies en Xarxa.
Bon dia a vostès.
En què s'han invertit els esforços des del punt de vista de les infraestructures en aquest darrer any?
Bé, primer que res, un record als víctimes i damnificats de la Dana de fa un any. En què s'ha invertit? S'han fet planificacions, s'han fet estudis nous sobre els que ja n'havien fet. S'ha fet obres d'emergència de pressa i corregent per a restituir les comunicacions, l'accessibilitat per a fer l'auxili a les persones que tenien problemes i per a poder accedir als llocs de treball. I això s'ha fet en temps rècord. Què falta per fer? Molt. Què se tenia que haver fet? Pensar més en el futur.
Prèviament hi hauria d'haver mancat previsió. Aquesta previsió s'està planificant ara?
Sí, n'hi ha hagut, n'hi ha fons de la, de Ministeri que estan previstos per a fer un pla que ja han fet públic de forma provisional, és a dir, espere que en breu, en dos o tres setmanes, es faci ja definitiu aquest pla d'inversions, i que pues, ja de forma immediata diuen que van a començar a fer les inversions. Mm. I per part de la Generalitat pues, n'hi ha també un pla sense fites, sense un programa, però que és molt ambiciós i que té obres i infraestructures i no i obres i inversions que no són d'infraestructures de més de 29.000 milions d'euros per a invertir també.
Per tant, de quin període de temps estem parlant? És a dir, perquè la comunitat estigués ben preparada per fer front amb els mínims danys possibles a una dana com la que es va produir l'any passat, en cas que es tornés a produir una igual o similar, quants anys haurien de passar fins que estiguin ben preparats?
Segons diuen ells, perquè l'experiència en diu una altra cosa, però segons diuen ells, a veure si és veritat, no? Pel 2030 estaran les infraestructures ja fet del pla que el Ministeri té damunt la taula. El de la Generalitat, com ja he dit, té una part, el 40% de les inversions d'aquests 29.000 milions li passa al Ministeri, i la resta ho fan des de la Generalitat, una part també per entitats locals i entitats públiques o privades, però en general aquests 29.000 milions que diu la Generalitat no té un programa d'inversions definit. Per tant, no podem parlar, no puc saber en quant de temps, però el que sí que té un programa, que és el de Ministeri, ells diuen que pel 2030 aquestes infraestructures estaran fetes.
Xavier Maixí, degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Comunitat de València, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Notícies en Xarxa.
Gràcies a vostès.
Adéu, bon dia.
Notícies en Xarxa. Comença el dia ben informat.
Els sindicats majoritaris del metall, Comissions Obreres i UGT FICA de Catalunya, han convocat una vaga per avui i per demà al sector metal·lúrgic de la província de Barcelona, que afecta unes 180.000 persones. Denuncien que la negociació del conveni del metall està estancada i que la patronal proposa només un acord de mínims. Els treballadors volen garantir poder adquisitiu i millors condicions. Les aturades han començat aquesta mateixa nit. Davant la planta de Seat a Martorell, al Baix Llobregat, per exemple, s'hi han concentrat un centenar de persones per bloquejar l'accés a les instal·lacions dels treballadors del torn nocturn. Josep Rueda, que és secretari general d'Indústria de Comissions Obreres de Catalunya, denuncia que la patronal vol reduir directament a la meitat els possibles increments que s'arribin a pactar. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
Nosaltres el que reclamem, evidentment, són millores en les condicions econòmiques dels treballadors del sector i també demanem, evidentment, una reducció de jornada per a aquest sector que mai ha tingut una reducció de jornada. La patronal, en tot cas, vol d'entrada, amb els increments que siguessin, que siguin capaços de poder negociar, fer una compensació i absorció directa ja del 50% d'aquests increments, perquè ho entengueu, si negociem un 4% directament ja absorbirien i compensarien el 50% d'aquest increment, inclús abans de negociar aquests propis increments.
I també es registren a aquesta hora problemes importants a la mobilitat a les rondes de Barcelona i a la C32 a l'altura de Cornellà, precisament per aquestes manifestacions del sector metal·lúrgic. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs l'enllaç de la C32 amb la Ronda d'Alt s'havia tallat a Cornellà de Llobregat per manifestació en els dos sentits de la marxa. Ara aquesta via ja està oberta, però tot i així, a la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona i a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el nus de Trinitat i Cornellà en sentit Llobregat. A la possible via alternativa, a la C32, a la C31, hi ha retencions també de Gavà al Prat de Llobregat en sentit nord. També comentar-vos que la Ronda Litoral està tallada a Mercabarna en tots dos sentits per manifestació. Es fan desviaments per la sortida 18B i hi ha retencions. A més, també hi ha retencions de Bon Pastor al Port en sentit Llobregat i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. La C55 presenta 2 quilòmetres de retenció a Manresa en tots dos sentits per una manifestació i a la BB-4511 s'ha tallat la calçada a Sant Fruitós de Bages en tots dos sentits també per manifestació. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Mireia Camats, gràcies per aquesta crònica. Bon dia. I ara us expliquem que les instal·lacions d'energies renovables tindran menys impacte ambiental que fins ara. S'instal·laran en sòl industrial i hauran de comptar amb la participació del territori. Les comunitats energètiques es regularan i tindran més autonomia i els parcs existents ho tindran més fàcil per incorporar bateries. Són les novetats del decret de renovables aprovat pel govern amb el vistiplau d'Esquerra Republicana i els comuns. Fermí Bernardo, que és integrant de la plataforma Territori Sostenible del Camp, es mostra escèptic sobre aquesta nova llei i creu que la regulació definitiva no arribarà fins que no hi hagi un pla territorial integral. A més, creu que no s'està tenint en compte l'opinió dels veïns implicats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
La gran sensació que té la major part, per no dir tot el territori, és que aquesta transició s'està fent a esquenes de la gent. No s'està fent comptant amb la gent. Participarem com? Amb una pàgina web on la gent de 80 anys que viu al territori, els pobles s'haurà de connectar, amb una xerrada informativa que vindrà un tècnic que els explicarà a la gent una sèrie de coses que no entenen. Vull dir, la participació ha de ser real, no ha de ser teòrica damunt d'un paper, ni esperant que la nostra població envellida del territori rural sigui la que ha de donar la seva opinió amb una plataforma web que no sap ni com va ni com s'utilitza.
Avui, 29 d'octubre, és el Dia Mundial de l'Ictus i recordem que Catalunya és pionera en l'aplicació del Codi Ictus, un protocol que implica una atenció immediata al pacient. A Catalunya, l'ictus afecta cada any més de 14.000 persones i provoca prop de 4.000 defuncions. Els nostres companys Jofre Alsina i Anna Ruiz són a la seu del SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, a l'Hospitalet de Llobregat per parlar-nos-en. Anna, molt bon dia.
Bon dia, Thais. Sí, unes 14.000 persones han estat ingressades durant el 2024 a la xarxa hospitalària catalana per ictus. Aquesta és la dada més actualitzada que acompanya un dia com avui, un dia que volem aprofitar també per conèixer en profunditat què és el Codi Ictus, un protocol sanitari del qual Catalunya és capdavantera. I des de la seu corporativa del SEM, amb Mar Escudero, infermera, també és coordinadora tècnica del SECOT. Mar, bon dia.
Bon dia, Anna.
Volem conèixer què és el Codi Ictus.
Doncs mira, el Codi Ictus és un sistema coordinat que facilita la ràpida identificació dels pacients que tenen un Codi Ictus, un ictus agut, i que podem traslladar de manera ràpida i eficaç per rebre una atenció especialitzada i disminuir d'aquesta manera tant la mortalitat com les seqüeles que puguin derivar-se de l'ictus.
I com funciona?
Doncs mira, funciona com una cadena, on la primera baula essencial és la ciutadania, perquè han de ser capaços de reconèixer que un pacient està tenint un ictus i han de poder trucar de manera immediata al 112, al 061, perquè des del centre coordinador podem enviar el recurs adequat i fer la prealerta cap a l'hospital receptor de l'ictus.
L'objectiu és curar temps, el màxim temps possible.
Això és, Anna.
Però Mar, què hem de saber els ciutadans? Com podem ajudar un familiar, un company de feina que potser està travessant o està patint ictus i no ho sabem? De quines són les pistes bàsiques que hem de seguir?
Doncs mira, és molt important saber reconèixer que algú està podent tenir un ictus. Tres coses molt bàsiques que podeu identificar de manera molt clara és que el pacient no pugui parlar de manera adequada, que no pugui moure un braç o una cama, o que a l'hora de somriure no sigui simètrica aquesta sonrisa. Amb això, el que hem de fer és trucar immediatament al 112 o 061 per intentar estalviar-nos el major temps possible. Això vol dir que no hem d'esperar que els símptomes desapareguin, sinó que lo important és trucar de manera immediata.
Atenció a les recomanacions que ens ha aportat la infermera Mar Escudero. També recordar que la meitat dels pacients que han estat ingressats per ictus als hospitals catalans han recuperat la seva autonomia al segon, tercer mes, després d'haver patit la malaltia.
Anna Ruiz, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe. Molt bon dia. I l'Hospital Clínic de Barcelona ha actualitzat les guies, que són referència mundial en oncologia, per abordar i per tractar aquesta malaltia. És el tercer càncer amb més mortalitat i han incorporat novetats com la immunoteràpia, la radioteràpia radical i un nou enfocament dels casos que permet al pacient elegir el tractament conjuntament amb l'equip sanitari. El Clínic coordina el protocol del càncer de fetge des de fa 26 anys. Ens ho amplia la Maite Polo.
En molts casos de càncer de fetge no hi ha una opció clara per abordar la malaltia. És el tercer càncer que causa més mortalitat. Per això el Clínic ha ordenat les teràpies segons el nivell d'evidència científica. Ho ha escrit a les guies que segueixen els oncòlegs d'arreu del món. Recomanen un nou enfocament dels casos que va més enllà de l'estat clínic del pacient. Té en compte el seu estat personal, social i emocional. Ho ha explicat la coordinadora de les guies, Maria Reig, cap de la unitat d'oncologia hepàtica del Clínic i d'IVAPS.
Son dilemas clínicos, no tienen una solución binaria y por eso tenemos que tener en cuenta la incerteza, el punto subjetivo y las emociones que hay en la toma de decisiones y la propuesta es definir las prioridades del paciente, definir el objetivo del tratamiento y a partir de ahí ir a buscar la mejor evidencia científica que se contextualice en ese caso particular y por eso la voz del paciente y del equipo es fundamental para poder entenderse.
El càncer de fetge està sovint invisibilitzat per l'estigma que l'associa a la cirrosi per consum d'alcohol. Però en els darrers anys han augmentat els tumors associats a fetge gras no alcohòlic, vinculat a obesitat, diabetis i sedentarisme.
Falten ara 10 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. L'Espanyol celebra el seu 125è aniversari.
Sí, ahir era la data i ho va celebrar amb una gala al Paranimf de la Universitat de Barcelona, que és just al mateix lloc on ara fa 125 anys un grup d'estudiants encapçalat per Àngel Rodríguez van fundar el club. L'acte va comptar amb nombroses personalitats de la història de l'entitat i també amb representants de l'àmbit polític, social i esportiu. Al llarg de la gala es van repassar els moments més destacats del club. La bona dinàmica d'aquesta temporada amb l'equip en posicions europees va contribuir a l'ambient d'il·lusió de cara al futur. Alan Pace és el propietari de l'Espanyol.
Somos conscientes de la historia del club y solo puedo prometer hablar poco, pero trabajar mucho para situar Español donde merece. Cada día, desde el primer hasta el último miembro del club, trabajaremos con el pasión para seguir haciendo crecer el español y para devolver a esta afición todo lo que nos da.
El Girona va necessitar la pròrroga per superar el Constància Mallorquí de la tercera federació a la primera ronda de la Copa del Rei. Després d'esgotar els 90 minuts amb empat a 1, dues dianes de Sigankov i Benat en el temps afegit van donar el triomf als blanquivermells per 2-3 i la classificació per segona ronda. Avui entren en joc 5 equips catalans més. El primer en fer-ho serà el Sabadell, que visita el Poblense Balear. Completaran la jornada el Sant Andreu Terol, l'Atlètic Sant Just Mallorca i el duel català entre el Reus i l'Europa. Roig i negres i escapulats arriben amb dinàmiques similars. Els reusencs són tercers a la segona federació després de sumar 5 victòries en 8 jornades, mentre que els graciencs són cinquens a primera federació, tot i que fins a aquesta darrera jornada eren líders. Marc Carrasco, entrenador del Reus, i Alberto González, segon entrenador de l'Europa, parlen de les opcions de superar l'eliminatòria.
Disfrutar-ho competint. Més enllà de tot això, doncs volem donar-li l'oportunitat a la gent i a la ciutat d'estar en un nou sorteig de Copa, doncs perquè creiem que s'ho mereix.
Una eliminatòria que serà molt igualada, no? Al final la diferència de categoria, tot i ser-hi, serà mínima, perquè al final arribem els dos equips amb bona dinàmica, en un bon moment, i jo crec que allà al camp del Reus tocarà fer les coses molt i molt bé i tenir una molt bona versió nostra per poder portar-nos al que et passa, no?
Triomf ajustat del Barça sobre l'Armani Milà a l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes van guanyar per 74-72 en un duel amb emoció fins al darrer segon, quan els italians van errar el llançament d'un triple. La victòria deixa els de Peñarroya amb un balanç de 4 victòries i 3 derrotes. El tècnic assenyalava alguns dels errors comesos, malgrat la victòria.
Partit complicat, partit en el qual en la primera part no hem portat la iniciativa, sobretot perquè les pèrdues amb atac ens han castigat molt i han fet que ells, en un partit en el que defensivament crec que els dos equips estàvem sent correctes, pues les pèrdues han fet que ells anotessin algunes situacions fàcils.
Avui serà el torn del Baxi Manresa, que rep el nou congost al Basek Sehir Tour, que a partir de 3:15 en la cinquena jornada de l'Eurocup. Els bagencs han sumat 3 victòries en els 4 partits disputats i són tercers al grup A. El tècnic assistent del Baxi Manresa, Nacho Juan, veu l'equip preparat per al nou repte europeu.
El equipo está bien, evidentemente notando la carga de partidos, notando la carga competitiva, pero animado, porque pese a la derrota en Madrid, las sensaciones competitivas siguen siendo buenas, nos siguen faltando cosas que mejorar, tenemos que seguir currando, pero precisamente el Eurocup tiene que servir a veces también de plataforma para mejorar estos detalles.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Esports, Berni Álvarez, han presentat el pla de xoc per a la modernització i condicionament de les instal·lacions esportives de Catalunya. Es farà una inversió de 120 milions d'euros en diverses actuacions durant els propers 4 anys. És una informació de Josep Cullell, d'ETV.
Salvador Illa i Berni Álvarez han anunciat avui que el pla de xoc presentat a l'estiu per modernitzar i condicionar equipaments esportius serà realitat en les properes setmanes. A finals d'aquesta mateixa o inicis de la següent s'obriran les convocatòries perquè ajuntaments de tota mena puguin presentar els seus projectes de millora d'instal·lacions. Segons han comunicat, un cop es tanqui la convocatòria, serà qüestió de 2 setmanes per adjudicar aquests 120 milions que s'executaran en el període 2025-2029. El president Salvador Illa entén que aquesta forta aposta per l'esport és un deute històric de l'administració amb els ajuntaments.
Donàvem resposta amb la creació d'aquest departament a una àmplia reivindicació del sector esportiu i del conjunt de la societat catalana. I en tercer lloc, perquè Catalunya, com he dit, és sinònim d'esport, i volem que l'esport, la seva pràctica i el seu gaudi siguin un dret de tots els catalans i de totes les catalanes.
La presentació ha estat al complex esportiu Les Moreres d'Esplugues de Llobregat, on s'ha volgut posar d'exemple com un alt estàndard de qualitat, seguretat, accessibilitat, eficiència i sostenibilitat.
Doncs oportunitat pels ajuntaments per millorar els equipaments esportius amb aquesta inversió de 120 milions d'euros en 4 anys.
Bones notícies. Gràcies, Cristina. Que vagi bé.
Que vagi bé.
I nosaltres ens acomiadem pendents de les afectacions importants al trànsit per les manifestacions dels treballadors del sector del metall que fan vaga avui i demà. Ara mateix hi ha afectacions a la C32, a Cornellà de Llobregat, a la Ronda Litoral, a l'altura de Mercabarna i també al Bages, a Manresa i Santpedor. Per tant, pendents d'aquestes alteracions del trànsit. Tornem demà. Que vagi bé.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Gerani de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.